Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bon dia, benvinguts. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia d'aquest divendres, dia 12 de gener. Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia des de COPE Catalunya i Andorra. Us deixo una xifra sobre la taula per obrir boca. El 35% de les estafes online en tenen alguna cosa a veure amb les mascotes. No sé... Acabem de passar Nadal i ja sabeu que una de les males costums que hi ha és regalar mascotes. I dic mal costum no és perquè sigui dolent, ni molt menys. No, en si mateix no és dolent regalar una mascota. Però, abans de regalar una mascota a una persona, has de saber exactament el seu grau de compromís. Perquè estàs regalant, doncs, segurament una responsabilitat, un compromís, una inversió, perquè s'ha de cuidar... Vull dir, quan regales una mascota s'ha de regalar una persona, primer que la vulgui i després que estigui compromesa amb ella, no? Després, internet està començant a fer molt mal... Bueno, ja fa temps que fa mal en aquestes qüestions i conforma sobretot les estafes online a l'hora de vendre o comprar mascotes. Per exemple, aquestes estafes que arriben fins i tot al 35% de totes les estafes online, imagineu, doncs diuen coses com que posen pressió perquè diuen no queden molts exemplars, si vols aquest exemplar te l'has de quedar perquè és que queda molt poc. Després possiblement arriba i ja no és el que exactament buscaves. És una mica com el meme aquell que va rolant per les xarxes a dir lo que he pedido y lo que me llega. Pues tres coses del mateix, no? Avui parlarem d'això. Fer-ho per internet ja és arriscat. O sigui, aquí tenim dos fronts. Adquirir aquestes mascotes, que ja és arriscat, i el tema de regalar mascotes. De fet, ho aclarirem tot, sobretot, si la teva idea és comprar alguna mascota per internet, doncs atenció, perquè avui parlarem sobre amb una experta que en sap molt de tot això i ens explicarà exactament què has de fer o què has de demanar i en què t'has de fixar per saber si allò pot ser una estafa o no. En parlarem. Què tal? Benvinguts, soc el José Miguel Cruz. I us explico el temps que ens espera. De cara a aquesta tarda esperem una tarda divendres assolellada. Potser algun núvol cap a ponent, cel entrenyinat cap a Terres de l'Ebre, però res. És a dir, una tarda assolellada, temperatures a l'alça, i més o menys és el que esperem també de cara al cap de setmana. Demà dissabte, 3:15, esperem majoritàriament un sol a tot el territori català, tant pel matí com per la tarda. Això sí, ja pel sud dissabte ja començaran a treure el nas unes quants nuvolades que no porten pluja. No portaran pluja i ens deixarà, això sí, un diumenge força tapat a tot el territori. Les temperatures a l'alça, per sobretot a la franja central del dia, unes temperatures que pujaran, farà caloreta. I diumenge un dia tapat, bàsicament. Això és el que tenim de cara al cap de setmana. Bàsicament tranquil, en tot cas, No amb la pluja, ni amb aquella dana que parlaven, que aquesta setmana ens vindria una dana. Doncs la dana, doncs, ha punxat. Bàsicament no ha estat una cosa molt dana, com esperàvem, no? I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia. Doncs, a veure, pel que fa a afectacions viàries en aquests moments, tenim una via tallada, que és la C-242, a l'altura de la Forja. Es troba tallada en els dos sentits de la marxa per retirar un camió accidentat d'un accident d'ahir. En aquest punt, de moment, es fan desviaments senyalitzats. I pel que fa a ja volum, a moviment de vehicles, està sent de moment un matí tranquil. Es comença a notar una mica de moviment, especialment a la ronda de dalt de Barcelona, en els dos sentits, de fet. Des de la zona de túnels de Vallvidrera fins a Vallcarca, en sentit Besòs, i també entre Horta de Vallhebron, en sentit Llobregat. A la resta, de moment, com dèiem, encara una relativa calma. És tot. Bon dia.
Bon dia, gràcies, Eduard.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'aquestes mascotes, aquestes criaturetes que a vegades doncs, són víctimes innocents d'estafes, d'en gato por liebre, moltes vegades. El 35% de les estafes online doncs, venen relacionades amb la compra-venda de mascotes. Atenció, perquè avui parlarem de tot això, i sobretot també dels regals de mascotes al Nadal. És una cosa que sempre diuen els experts que això no s'hauria de fer. Això no s'hauria de fer. Ricard Álvarez, com estàs? Bon dia.
Què tal, José Miguel Cruz? Bon dia i bon any,
eh? Igualment, mai m'han regalat una mascota, i espero que així sigui.
Et anava a preguntar, perquè és veritat que els experts diuen que no és una bona idea, i de fet, si tens un mínim de sensibilitat, això de regalar un ésser viu, doncs què vols que et digui? Però és que, a més, aquí s'hi suma una altra part, una altra cara, que de vegades obliden les persones que regalen. I és que no regales el gosset, és que regales tot una responsabilitat.
I tant.
I la persona que el rep igual ni s'ho ha plantejat o no ho ha pensat.
És que aquest és el punt, quan parlava de condicionants, aquest és el condicionant principal, que la persona que rep aquest regal doncs estigui disposada a un compromís, és a dir, a pagejar-lo, a cuidar-lo, a alimentar-lo, a mimar-lo, vull dir, a totes les responsabilitats que requereixen un animal de companyia.
Bueno, i si vols també assumir les despeses que comporta,
i tant,
perquè
evidentment.
Si tens les de tenir bé i, escolta, tot costa diners. Saps que avui en dia tot es compra per internet, no?
I tant, internet és el gran mercat, el gran babulaque.
Sí. Doncs resulta que jo ho desconeixia, també hi ha venda de mascotes per internet i s'han encès les alarmes perquè, mira, per internet et poden donar gat per llebre, mai millor dit. T'ensenyen vídeos d'animals que no saps si és el que acabaràs rebent. És que et poden enganyar i ull, que pot haver màfies al darrere, i ull, que a Espanya ja sabeu que es va activar fa un temps la llei de benestar animal, que, entre altres coses, diu que no tothom pot vendre animals, ni molt menys, i de totes maneres jo, escolta, prefereixo, si he d'acabar adoptant o comprant un gosset o un gat, conèixer-lo en persona, vaja.
Correcte. Mira, si et sembla, anem a veure quins condicionants i com funciona tot això, i ens informem, hi ha una persona que en sap i ens informarà molt bé. Es diu Imma Sabatell, és infermera veterinària i terapeuta felina certificada d'Anadon Veterinaris. No sé si l'acabem de treure del quiròfan. Imma, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Que teniu molta feina, Anadon Veterinaris?
Ara mateix m'he deixat una estoneta per estar amb vosaltres.
Ah, genial, genial. Genial, perquè és força interessant el fet... Quins riscos hi ha quan tu compres o intentes comprar una mascota per internet?
Perfecte. Primer de dir que és molt arriscat. Hi ha una quantitat important de persones que es dediquen a la venda de mascotes per internet i no compleixen cap normativa legal per poder fer-ho, no tenen llicència per fer aquesta activitat. Llavors, el primer, han de tindre una llicència amb una sèrie de mesures sanitàries, que després parlaré de com es diu, per poder vendre. Un altre risc és que...
Tu, aquesta llicència, abans de comprar, li pots dir... Escolti, em pots ensenyar la seva llicència? On està la seva llicència?
Sí, sí, sí. I ara t'hi diré com s'ha de fer.
Vale.
I on tenim que... I què tenim que preguntar.
D'acord.
Un altre risc és que té comprar per línia és que ens poden vendre un animal amb unes condicions que no són les que ells diuen que tenen. Te poden mostrar vídeos, te poden mostrar fotos d'un animal que no és el que després tu reps a casa. És important assegurar-se d'adquirir un animal a un criador professional, amb tots els seus papers en regla, com has dit. Ara, ara t'hi diré què has de demanar i com t'has d'assabentar que els té.
D'acord.
Ara, sí. Sí, sí, perquè ens hem trobat aquí a la clínica moltes vegades que reps l'animal amb unes condicions molt dolentes.
Ja, que vénen malalts, que no, a vegades no són ni tan sols de la raça que t'han ensenyat.
Exacte.
No? Pobrets.
Per un costat poden estar amb una salut deplorable, i per un altre, tu has comprat un mascle que ve una femella d'una altra raça, de més, o que ni s'assemble.
Ai, pobres. Ai, pobres. Sí, sí. Bé, llavors, en qüestió de documentació, què hem de demanar per assegurar-nos de que tot això és, primer, que és legal i que tenim l'animal que ens correspon amb la salut adequada, la raça que correspon? Què hem de demanar?
Correcte. Un criador d'animals autoritzat ha de tenir la certificació com a nucli zoològic. Per obtenir aquesta certificació com a nucli zoològic, cal complir amb una normativa pertinent perquè te donin la llicència. I han de passar una sèrie de normatives molt, molt, molt estrictes. Per exemple, plans de situació i distribució de les instal·lacions i un programa tècnic sanitari on quedi reflectida la competència per a suplir totes les necessitats dels animals i procurar-los el màxim benestar. Això és molt important. Així mateix, cal estar donat d'alta en el règim d'autònoms o constituir una societat per regularitzar la facturació de l'activitat. A tu te tenen que donar una factura quan compres. Després, per això es necessita l'autorització de l'administració competent, normalment és l'administració autonòmica, i es pot verificar l'existència d'un nucli zoològic en la comunitat autònoma corresponent a través de l'administració local o autonòmica.
D'acord.
Tu, aquest criador, li dius, dona'm el teu nucli zoològic, i te donarà una sèrie de números, si els té, clar.
D'acord, si no es té...
I tu amb això pots anar a l'administració i veure si és veritat que està donat d'alta i que té aquesta llicència.
Si els té, en cas de que no es tingui, hem de sospitar, suposo.
Directament no has de comprar. Sospitar molt.
Entenc. Llavors, una altra cosa. Clar, ha passat el Nadal i segurament hi havia molt costum, suposo que això va a la baixa, de regalar mascotes.
Espero que vagi a la baixa.
No, pues, jo també ho espero. La gent no és conscient de que no s'han de regalar una mascota. I si es regala, hi ha d'haver uns condicionants darrere de tot això, no?
Molt, molt important la que acabes de dir. Si hem de regalar una mascota... Jo no dic que no es pugui regalar. Tu has de regalar una mascota a qui sàpiguis que vol una mascota, que l'ha de cuidar, que té les mesures per tindre una mascota a casa seva on la tingui que tindre, que es pot permetre les despeses que ocasiona una mascota i que té el temps, sobretot, de dedicar-li a la mascota.
Clar.
Això és molt important. I després, encara que sàpiguis que aquella persona vol una mascota, o li regales al teu fill, que estarà la mascota a casa teva, vull dir amb això, no pots regalar la mascota perquè sigui bonica. Imagina't que t'agrada un gran danès i vius amb un pis de 20 metres quadrats.
Home, pues, vull dir... de petits som moníssims, però quan l'animal creix tenim un problema.
Clar, vull dir, la gent ha de ser molt conscient de l'animal, que està la raça. Cada raça té unes característiques específiques. Hi ha races que necessiten fer molt exercici, gats i gossos, els dos, Hi ha que són molt tranquils. Si li regales un gos que necessita molta activitat a un padrí de 80 anys, igual no és el millor regal del món.
No, segurament no.
Vull dir, clar, hem de tindre present moltes coses. Només no el regalar. Ai, mira que bonic, li farà molta il·lusió. No, ja molt més al darrere d'això.
Molt bé, doncs, Imma Sabater, infermera veterinari i terapeuta felina certificada de Nadon Veterinaris. No vull apartar-te més de la teva feina. Això sí, agrair-te tot el que ens has explicat i totes aquestes dades que ens has donat. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, gràcies. Imagineu totes aquestes qüestions. I a més són dades importants que ens ajudarà a identificar cap on hem d'anar, què hem de dir, què hem de pensar. És a dir, són coses claus per fixar-nos. Que a vegades això és el gran problema nostre, no? Que no ens fixem, i per això moltes vegades ens enganyen, perquè no ens fixem en coses que no demanem el títol de metge o el número de... que et fa, que t'habilita a poder comercialitzar aquest tipus d'animalons. Doncs a vegades, o per vergonya, o per prudència, o per... igual no confia en mi. Doncs aquestes coses que a vegades no hauríem de tenir, i que ningú s'hauria d'ofendre per una cosa així, doncs ens la saltem i passa el que passa. Bé, de seguida parlarem de cultura. Anirem a la 12a edició del Tiana Negra, que ja està posada en marxa, la 12a edició del Tiana Negra. Parlarem amb el director del festival, l'Anna Villalonga, i en parlarem aquí darrere a Cope Catalunya i Andorra. Però abans, anem cap al Centre Mèdic Estètic Estarbene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo vamos?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Yo muy bien, estupendamente, con mucho frío, pero bien.
Bueno, ya toca que haga frío, ¿eh?
Ya toca.
Ya sí, es la época. ¿Hoy hacia dónde vamos, Carmen?
Mira, hoy vamos hacia la medicina ortomolecular, ¿no? De que esto muchos de los oyentes de tu programa seguramente se lo han oído, ¿no? Uh-huh. Pero muchas veces se oye así y no se sabe exactamente qué. Es una forma de tratar al paciente, porque siempre en medicina lo que buscamos es la mejora de salud de nuestros pacientes, pero a través de complementos nutricionales.
Sí.
Yo durante muchísimos años he dicho, y lo sigo manteniendo, que cuando se hace una dieta equilibrada, una dieta sana, una dieta completa, pues tenemos todos los nutrientes, ¿vale? Y esto normalmente es así. Pero ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, pues por el tipo de cultivos que se están haciendo normalmente o también por la forma de comer que nosotros podemos tener, a veces nos faltan determinados nutrientes, ¿de acuerdo? Que en ningún momento deben ser sustituidos por la dieta, deben sustituir a la dieta. Es decir, que con esto que se le quita a todo el mundo de la cabeza que es, yo no como esto y me lo sustituyo tomándome una pastilla.
Claro.
Lo que pasa es que el complemento nutricional nos va a ayudar, por ejemplo, a un déficit. Y pongo el ejemplo del magnesio. El magnesio es una sustancia que se está viendo que es importante darla. Y no digo que nadie se automedique, porque ahora con lo que voy a ir explicando la gente va a entender que debe consultar con un profesional, ¿no? Pero el magnesio se está viendo que cada vez más tenemos déficit de magnesio porque las tierras, ¿vale?, de la agricultura, la forma de recoger hortalizas y verduras, bueno, pues son tierras que, digamos, las estamos explotando tantísimo que ya son
se empobrecen.
¿De acuerdo? Entonces estamos viendo la necesidad de hacer suplementación con magnesio, que el magnesio es una sustancia muy necesaria para el funcionamiento de nuestra musculatura, para el funcionamiento de nuestro corazón, para nuestro hueso, para nuestros cartílagos unido con el colágeno, ¿vale? Bueno, pues de esta misma manera que estamos viendo ese empobrecimiento y por tanto esa necesidad de suplementar con magnesio, pues lo podemos ver en otros sentidos, ¿no? Y ahora voy a hablar de otro producto que también la gente seguro que ha oído mucho, el omega 3, ¿no?
Hombre,
el omega 3 es una...
se puso de moda, hubo un boom del omega 3 que parecía que si no comprabas algo que llevara omega 3 estabas al borde de la muerte.
Bueno, pues no, vamos a ver, el omega 3 es una sustancia muy necesaria para nuestro cuerpo,
sí.
Porque nos va a dar una protección cardíaca y una protección a nivel cerebral, ¿vale? Es una sustancia que tenemos que tener, que es muy válida, pero que a veces también, ¿qué pasa? Los tenemos fundamentalmente las fuentes del pescado, y bueno, hay personas que comen poco pescado, no les gusta, etcétera. Entonces, bueno, pues los médicos, según la historia clínica, cuando historiamos a nuestro paciente, pues vemos la conveniencia de hacer una suplementación que es complementación. No es sustitución del alimento, ¿de acuerdo? Pero sí complementarlo. Bueno, pues voy a dar un dato curioso. Cuando a nuestros pacientes les recomendamos esto, yo a todos mis pacientes, que normalmente no doy marca de producto, porque hay, si tú te vas a una tienda de dietética, tienes una gama de productos y de laboratorios con omega 3 importantísimo, ¿no? Yo lo único que les pido es que hayan pasado el control IFOS. Y ahora tú me dices, ¿qué es el control IFOS?
¿Qué es el control IFOS?
Te lo voy a decir. Los pescados estamos viendo que cada vez tienen mayor presencia de mercurio, ¿vale? Mm. Sobre todo los pescados grandes, y esto se está hablando también mucho últimamente. Pues el control IFOS lo que dice es que ese omega 3 que nosotros estamos consiguiendo está libre de tóxicos, no tiene mercurio. Porque claro, si yo me voy a tomar un suplemento de omega 3, pero resulta que su forma de elaboración, la materia prima de la que se consigue, resulta que tiene mercurio, estoy desvistiendo a un santo para vestir a otro, por así decirlo, ¿no? Entonces, con todo esto que acabo de decir, ¿a dónde voy? Voy a que se vaya a un profesional médico, es decir, que nadie entre o que no se debe caer en la tentación de hacer una suplementación, complementación de nutrientes sin un criterio médico, sin una historia clínica, sin las orientaciones justas para los pacientes, porque no nos vamos a morir, pero también estaremos gastando un dinero que no nos va a beneficiar en absoluto, ¿no? Entonces, nosotros ahora lo que estamos haciendo, y esto se lo ofrezco a todos los oyentes de COPE de manera completamente gratuita, todas aquellas personas que a lo largo de este mes de enero, en base a que estamos recién incorporados en nuestro nuevo local, quieran hacer una pérdida de peso con nosotros, que lo digo tal como lo siento, no van a conseguir ningún otro sitio donde consigan tanta pérdida de peso y con tanta calidad como con nosotros, pero además le vamos a complementar con un cuestionario, con unos test de valoración nutricional para darle los consejos oportunos de poder aportar o poder complementar con algún nutriente específico, aparte de con la dieta mediterránea, que es la mejor dieta del mundo.
Bueno, esa es la fantástica, la mejor dieta del mundo, la mediterránea, está clarísimo, ¿eh? Pues ya sabéis, podéis consultar esa primera cita informativa gratuita, podéis concertar esa primera cita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón para aprovechar todas esas ventajas que te está explicando, para además consultarle todo vuestro problema para ver qué solución os puede encontrar en el 93-414-3631, 93-414-3631. En ese teléfono podéis concertar la cita, podéis encontrar mucha más información en la web starbene.es, ahí también podréis reservar cita online, starbene.es, y podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro, y doctora Torrejón, el Instagram de la doctora Carmen Torrejón. Y ahora recordar que están en el nuevo centro, que está en Vía Augusta.
En Vía Augusta número 81, Bajos, es un local comercial. Animamos a todas aquellas personas que al menos quieran venir a vernos, a todas aquellas personas que estaban pensando, ay, lo tengo que hacer, no, que se pongan en marcha ya, porque la salud no se regala, la salud se gana.
Vía Augusta 81 Bajos, ahí está el Centro Médico Estético Starbene. Doctora Carmen Torrejón, un abrazo muy grande.
Un abrazo, buen fin de
semana. Igualmente, adiós, feliz fin de semana, adiós, cuídate. Adiós. Bé, de seguida parlarem d'aquesta dotzena edició del Tiana Negra. El Tiana Negra és el festival de novel·la negra, aquest gènere que està tan de moda, en català. I això és un bon què, perquè a més, lluny del que un podria pensar, té molt i molt bona salut. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no. Está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de
saludado,
lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És maca de l'Aitana, que bé canta aquesta nena. Molt bé, parlem d'una cosa que està lluny de la cançó, però molt a prop de la lectura, i fins i tot, mireu, darrerament com estem parlant molt de comprensió lectora, això aniria molt bé. Parlem de la novel·la negra. La novel·la negra és un gènere que està molt de moda des de fa uns anys, molt a l'alça. I la novel·la negra en català també també està molt a l'alça seguint aquesta drecera. Des de fa 12 anys, a Tiana, celebra el Tiana Negre, que és el festival que implica pràcticament a tota la població, doncs, un festival de novel·la negra en català. Celebrarà, començarà el dia 19. De fet, ha començat ja amb certes activitats per trempar a la població, però el festival en si mateix serà els dies 19, 20 i 21 d'aquest mes. 19, 20, 21 d'aquest mes. Tenim el telèfon, doncs, a la directora del festival, l'Anna Villalonga. Anna, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
12 edicions ja, eh? Poca broma.
Sí, poca broma. La veritat és que no és fàcil arribar a la 12a edició i estem molt contents, sí, sí.
Jo parlava, o feia ja una aposta, de que la situació de la novel·la negra en català, ostres, no està passant un mal moment, encara llueix bona salut.
Sí, jo diria que ara ja no podem parlar ni de booms ni de coses d'aquestes, sinó que realment ja és un gènere que està instaurat i que ha vingut per quedar-se i que any rere any es va consolidant, o sigui que sí, sí, té bona salut. Sí.
Continua, però és durant tot l'any? Perquè, clar, el Tiana Negra ajuda, doncs, a posar el focus al festival de la novel·la negra, no? Però durant tot l'any les vendes de novel·les negres, d'aquest tipus de llibres, funciona igual de bé?
Sí, sí, perquè a més, el Tiana Negra, de fet, és el tret de sortida, és el primer festival de l'any, però després en venen molts d'altres. Vull dir, de fet, ja al febrer tenim la Bèstia Negra, el gran festival de Barcelona, no? I després en venen molts d'altres. Durant tot l'any estan passant coses. I la veritat és que sí, i després hi ha la Setmana del Llibre en català, hi ha Sant Jordi, o sigui, jo crec que sí que el Tiana Negra té un seguidors fidels, que són, a més, molt exigents, I sí, sí, funciona tot l'any.
Escolta'm, hi ha joves? Llegeixen? S'apunten això de la novel·la negra o què?
Bueno, hi ha de tot, però aquest és un dels, no diré problema, però és una d'alguna manera de les assignatures pendents que tenim en el sentit d'intentar engrescar el jovent a la lectura. En general,
sí, sí.
Negra, sí, i a la del gènere negre en particular, no? Fem coses, fem clubs de lectura, Tiana mateix, tant l'any passat com aquest, tenim una taula específica per ells, però potser és un dels punts on caldria incidir, no? Sí, sí.
Anna, què trobarem aquest any al Tiana Negra?
Mira, aquest any el Tiana Negra té un eix vertebrador, que és el del true crime, perquè ja saps que els crims reals sí. Estan molt en boga, vull dir, estan ara molt, molt, molt en boga, i tenim dues taules que se n'ocupen, una el divendres per inaugurar, on hi haurà la Tura Soler, el Jordi Grau, el forense Narcís Bardalès, la Fàtima Llambric, és a dir, on parlarem de les darreres publicacions de true crime que s'han fet en llengua catalana, i després tenim el dissabte a la tarda, tenim una taula també que crec que serà interessant sobre el famós crim de la Guàrdia Urbana.
Ostres!
Sí, vindran periodistes, vindrà un dels advocats, l'advocat de la víctima, vindrà una documentalista del programa Crims del Carles Porta, és a dir, que serà també un plat fort. I després, evidentment, a banda d'això, tenim les presentacions de llibres de cada any amb les novetats màximes, perquè a Tiana sempre intentem portar els llibres que acaben de sortir, vull dir, les novetats que han sortit al desembre i ara al gener. Després tenim una obra de teatre que és un monòleg. Tenim el Gran Trivial de Tiana, un concurs que fem sempre per tots els participants. Bueno, tenim moltes coses, com sempre, molts autors que passaran pel festival i esperem que interessi a tothom.
No, a més, el diumenge 21 repetirà en aquesta edició la Ruta Negra, no?, que descobrirà, per exemple, la Sal de Quico Sabater i penso que el Borbón Negre també.
Sí, sí, el diumenge al matí es farà aquesta ruta parlant de l'afer del Quico Sabater, que va ser molt significatiu, va tenir molt ressò, i aleshores s'aprofitarà per entregar el premi d'una mena de cluedo que es fa per tot el poble, on es planteja un cas i els botiguers col·laboren perquè tots els veïns puguin jugar i resoldre el cas durant els dies previs, vull dir, està a punt de començar això. I hi haurà un barbut negre per acomiadar el festival, diguem-ne.
Doncs gaudirem d'aquesta 12a edició del Festival de Novel·la Negra Catalana, el Tiana Negra, 19, 20 i 21 de gener. Ana Maria Villalonga, escolta'm, gràcies per la xerrada i felicitats per una nova edició.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i convidem a tothom que vingui, que s'animi a venir, perquè ens ho passem, la veritat, molt bé.
Home, no m'estrany, entre les rutes i tal. Moltes gràcies, Anna, cuida't. Ja sabeu, 19, 20, 21 d'aquest mes de gener, a la 12a edició del Festival Tiana Negra, per gaudir, bàsicament, de tota aquesta novel·la negra en català, sobretot el true crime. És veritat que aquests són cicles en anglès, perquè fa molts anys que a programes dels Estats Units i de més estava molt de moda fer aquest seguiment de crims reals. Aquí hi havia publicacions com el Caso, per exemple, i d'altres publicacions que feien aquest tipus de situació. I en aquest moment va tenir molt d'èxit i el true crime, novel·lat precisament, triomfa. Triomfa, bàsicament, eh? Marc Porto, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Escolta'm, a tu t'agrada la novel·la negra?
Sí.
Sí? Llegis la novel·la negra?
Sí, poc, però sí. Està bé. Interessant.
Doncs et recomano el Tiana Negra, eh? Que és realment molt xulo si t'agrada el tema. Bé, avui parlarem d'una cosa molt llunyana, això de la novel·la negra, no?
Anem a un altre lloc completament diferent, sí.
A on anem?
Anem a Campdevànol, al Ripollès,
sí,
per parlar... Oh. De comerç de proximitat, de productes tèxtils de proximitat, en aquest cas de la llana, i de tot el procediment que fan fins a arribar a fer doncs, peces de roba, barrets, jerseis, de tot tipus.
Mira, tenim un divendres darrere molt tranquil·let i això està molt bé, m'encanta això. Doncs de seguida en parlem aquí darrere, com a Catalunya i Andorra. Però abans, escolteu, teniu problemes de mobilitat? Si teniu problemes de mobilitat... Heu de trucar, heu de contactar amb Instal·lacions Reco. Perquè són professionals. Perquè saben que si tens problemes de mobilitat, saben el desafiament diari que pot arribar a ser pujar i baixar escales per a algunes persones. Això ho saben. Per això saben que s'ha d'estar ben equipat i per això ells són grans professionals en aquest tema. Doncs, per quan hi ha una lesió, quan ens fem grans o un familiar és gran, doncs perfecte. Elevadores Reco ens ajuda amb tot aquest servei tècnic, amb tots aquests productes de primera qualitat. Què has de fer? Doncs posar-te en contacte. 935-169-030. 935-169-030. I ja saps, eleva't cap a una vida millor amb Elevadores Reco.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes para una agricultura sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs anem cap a la comarca del Ripollès, on uns emprenedors han recuperat la llana com a producte d'artesania. Abans parlàvem de... L'altre dia estàvem parlant de l'alpaca, de la llana de l'alpaca, el Montseny, que estan guanyant terreny les granges d'alpaca, i ara parlem de la dovella, no, Marc Porto?
Així és, anem parlant d'animalons al llarg d'aquesta setmana, i clar, com ho fan,
sí, aquesta empresa?
Com s'ho munta, com ho fa? Doncs podem dir que ho fan de la manera més tradicional, i és que un cop tenen la llana, la separen, la netegen, la tanyeixen, la carden i la filen, i tot ho fan manualment, no utilitzant màquines, sinó que ho fan ells mateixos amb les seves mans. I el seu cofundador és en Roger Vila i ens ha explicat com és l'elaboració d'aquests productes tèxtils.
ens vàrem adonar doncs, que la llana ens rodejava, perquè vivim a la zona del Ripollès. Llavors vam veure que hi havia molts, molts pastors que tenien ovelles i que ens explicaven, coneguts, que tiraven la llana. I llavors ens vam decidir doncs, anar per la llana. Anar a recollir la llana, llavors seleccionar-la, rentar-la, cardar-la i finalment filar. O sigui, intentem fer tot el cercle, no? Ara mateix, fa uns minuts, doncs estàvem al taller rentant llana per després poder cardar-la un cop neta i filar, finalment. I llavors, un cop tenim el fil, dividim la llana en el que seria troques per vendre, o bé ja fer jerseis, gorros, bufandes, peucs, mitjons...
La veritat és que és un procés llarg, això sí, d'unes horetes, per exemple, per fer un gorro, més o menys són 6 hores.
6 hores per fer un gorro?
6 hores per fer un gorro, més o menys.
Clar, a mà, com es feia tot abans, clar, a mà, 6 clar. Hores. I això té un valor afegit, eh?
Clar, i al final, doncs, són peces personalitzades. El que tens tu no el tindrà ningú més, són peces úniques per cada client. I és un client que valora i aposta pel model de negoci de proximitat i entre el qual, doncs, també es troba... El client internacional.
Clients de totes les edats. Des d'acabats de néixer, que, per exemple, els pares els hi fa gràcia doncs, comprar uns peucs o un gorro, fins a paris, que ens compren doncs, bufandes i gorros, jerseis també per encàrrec que ens fan. La part que ens ha fet més gràcia és que tenim també clients internacionals. Hem tingut molts clients dels Estats Units i també de Corea, per exemple. Els coreans són gent molt simpàtica i realment fa molta gràcia, no?, que un coreà et compri els productes que fem.
Aquí acabo de flipar ara mateix. Acabo de quedar-me frapat. Els coreans, com coneixen? No dic que no, perquè, clar, tot això és, té tot un valor afegit artesanal, ben fet, però com un coreà acaba assabentant-se de l'existència?
Van a visitar el Ripollès, es troben amb aquesta empresa, entren, veuen que ho fan tot a mà, veuen tot el procés, veuen...
Et diré una cosa, eh?
Al final és com un taller
sí, estem
i acaben
de moda,
comprant
eh?
El producte.
Estem de moda a Corea, eh? Mira, per exemple, aquesta pastisseria, gelateria que hi ha de...
Els xurros, no?
Això era.
Els xurros d'aquí de...
Els xurros d'aquí de Barcelona. El Raval, precisament, que és una xurreria que una famosa cantant de K-pop de coreana, doncs va sortir al seu Instagram allò de mira, estem menjant xurros a Barcelona i tots els coreans que venen a Barcelona passen per aquesta xurreria, doncs suposo que amb això dels productes de llana després del mateix.
Passa el mateix, al final els compren, veuen tot el procés, els crida l'atenció i l'acaben comprant. I al final, clar, és un producte que és de bona qualitat i que dura temps, no? Que si el cuides bé, doncs el gorro, el jersei o la peça que t'hagis fet doncs acabarà durant molts anys. Sí que és cert que a l'etiqueta posa com s'ha de rentar, com s'ha de, per exemple, no el pots penjar a l'armari amb un penjador d'aquests perquè si no agafa mala forma, però bueno, ja. Hi ha un seguit de coses que si fas, al final dura temps.
Com es nota que t'agrada la moda de proximitat? Perquè l'altre dia entre la llana de l'alpaca i la llana del Ripollès estàs molt de proximitat, cosa que ens encanta. Per cert, ja sabeu que la Mar Puerto ens desperta tots els dies, totes cases de setmana, dissabtes i diumenges des de les 6 del matí fins a 8:45 en els matins del cap de setmana aquí a COPE Catalunya i Andorra. Que escoltarem aquest cap de setmana?
Doncs escoltarem una mica de tot. Parlarem de la marató de Donants de Sang que ha començat aquest dijous. Mm-hmm. Parlarem també, per exemple, d'una eina que permet resoldre a partir d'ara crims reals a través de agafar informació, per exemple, de telèfons mòbils que fins ara no s'havia pogut fer i que ara ja ho han aconseguit. I, per exemple, parlarem també d'un tema que fa gràcia, però realment és trist i és preocupant, i és el fet de desheretar un familiar, treure'l del testament, després de les discussions de Nadal, aquestes...
I perquè fa gràcia?
Les avinences del Nadal.
No fa cap gràcia?
I crida l'atenció, no?
Això sí.
Deixes amb un familiar i dius, ala, trec del testament...
Ara m'has espat a dir, fa gràcia. Perquè... T'imagines el cacau, el menjar de Nadal...
Fa gràcia, entre comentes.
De Seredo, ostres...
Imagina't. Els menjars familiars, al final, doncs, no surten a compte.
A vegades els carrega el diable, a vegades, sí, en funció de com, eh?
I de més coses, a part.
Ja sabeu, dissabtes i diumenges, des de les 6 del matí fins a 8:45, els matins del cap de setmana, amb la meva estimadíssima Mar Puerto. Marc, que tinguis un bocat de setmana.
Aquí estarem, igualment.
Demà matirem amb tu. Gràcies. De seguida arribem a la una. Tancarem arrere, obrirem migdia, COPE Catalunya i Andorra. I atenció, perquè tenim una teca molt xula al migdia. Per començar, parlarem d'una família que el dia 27 d'abril surt de Port-Balís per donar la volta al món en un veler amb un nano, amb el seu fill, d'un any i mig. Parlarem d'aquesta aventura que està prevista que comenci el dia 27 d'abril sense data de final. Vull dir, la previsió és que estiguin anys donant la volta al món. Doncs parlarem del què, d'aquestes preocupacions. Atenció mèdica, d'on surt de les quartos, l'educació del nano, com s'ho fan si una cosa és el Mediterrani, una cosa és l'Atlàntic, les tempestes, buf, i d'altres coses que segurament us interessaran. Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.